Són les 11:01, les 18:01 a la remissió en el marc de les xerrades per a famílies i docents organitzades pel Consell Insular de Formentera. Aquest dijous 16 d'abril arriba a la sala de plens la darrera sessió que ens planteja com a títol una pregunta que segur que molts us heu fet. És només l'adolescència o cal preocupar-se? Acompanyament i detecció de senyals d'alerta de salut mental, una xerrada impartida per Roger Vallescà, psicòleg, divulgador i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell. La sessió es farà, com hem dit, aquest dijous a les 17 hores. Cal reservar assistència al 971-32-12-71. Avui en parlem doncs, amb el ponent, Roger Vallescà, que impartirà aquesta xerrada. Bon dia, benvingut a Radio Illa.
Hola, molt bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
I ens acompanya també, com és habitual, na Sònia Mayans, tècnica del Consell Insular de Formentera. Sònia, bon dia, benvinguda també.
Bon dia, moltes gràcies.
A veure, Sònia, aquesta pregunta del títol és bastant clau, no?, per a moltes famílies.
Home, sí, jo crec que al final, quan arriba un període com és l'adolescència, les famílies moltes vegades no saben si és, hi ha comportaments o altres o actituds que són adients a l'edat o que hi ha potser algunes actituds, alguns comportaments que ens hem de preocupar, no?, i que hem d'estar més al lloro. I vàrem pensar que aquesta xerrada era essencial perquè actualment la salut mental ens preocupa i molt.
I tant, i tant. No sé, Roger, quina és la tendència? Menys tenir els problemes de l'adolescència o fer-los més greus del que són?
Doncs mira, és una bona pregunta. A veure, jo diria que més aviat a l'adolescent li tenim bastanta por i a l'adolescència, diríem, en general li tenim por. I està una mica mitificada com un moment de la vida especialment complicat, no?, que ens posarà una mica en jaque, com se sol dir, en els adults, quan en realitat no sempre és així, eh? Hi ha adolescències de molts tipus. Hi ha adolescents que realment plantegen moltes dificultats i hi ha altres adolescències que són força plàcides. I l'adolescència en si mateixa és un moment de la vida espectacular on es produeixen una sèrie d'afloraments, diríem, que és com la primavera de la vida, d'alguna manera. Però és cert que ens espanta bastant com a adults, no? I aleshores jo diria que ja d'entrada ja ens preocupa l'adolescència. El que passa és que en aquesta xerrada que farem plantejarem també quins elements realment són clínicament més preocupants i que potser sí que requereixen d'alguna actuació més i quines altres coses, tot i preocupar-nos com a pares i mares, doncs malgrat tot són normals.
Clar, al final és un poc com dius, que l'adolescència ja de per si li tenim por, perquè a més en el nostre cas, a Formentera, passam de també l'edat adolescent, va de canviar de centre, passen a l'institut, i bé, hi ha molts d'elements, no?, que ens preocupen. També és veritat que segons alguns estudis locals, a Balears, comenten que fins i un 40% dels adolescents poden patir o patiran algun tipus de trastorn mental. Sí. Clar, amb aquestes dades que tenim, sí, és veritat que l'adolescència ja de per si preocupa, però clar, veient aquests estudis també com que no tenim massa preocupació, més bé el contrari. Llavors, tu què aconsellaries als pares, mares d'adolescents? Amb què hauríem d'estar vigilants?
Bueno, jo diria que unes xifres d'un 40% de nois i noies que tindran un trastorn mental durant l'adolescència no ho acabo de veure, és a dir, hauria de veure d'on surten aquestes dades, perquè en general, diríem, totes les dades de prevalença de trastorns mentals ens parlen d'unes xifres bastant inferiors, entre un 15 o un 20%, que ja són altes, de totes formes, però un 40... Bueno, és a dir, caldria distingir si estem parlant de problemes de salut mental clínicament, diríem, rellevants, o si són malestars emocionals o situacions que poden ser complexes, que això sí que aquí sí que podria ser, no? Jo penso que sobretot ens hem de centrar en tres elements, no?, que en parlarem durant la xerrada amb més extensió, però són sobretot aquells problemes que tenen una durada llarga, és a dir, apareix alguna situació, no?, que té una interferència important en la vida diària d'aquell noi o noia, la interferència és un element, després que aquest element interfereix durant un temps que és llarg, no? Que no és cosa de 3 setmanes, d'uns quants dies, que està pitjor, etc, i després que és una interferència que es manifesta en diferents espais de la seva vida, no? Diguem, la família, les amistats, l'institut o l'escola, no? És a dir, són aquests 3 elements, que siguin elements que siguin interferidors, que tinguin una durada cridanera i després que es produeixin en diferents contextos.
D'acord. Penses que actualment hi ha un estigma per parlar de la salut mental?
Jo diria que l'estigma en salut mental ha disminuït força i, de fet, això també ha promogut que hi hagi moltes persones que accedeixen als serveis de salut mental que abans potser no haurien consultat. És a dir, les persones i les famílies també s'atreveixen cada cop més a demanar ajuda, no? I a plantejar qüestions sobre la seva salut mental, i això està bé, però el que sí que segueix havent, i que és una cosa tradicional de fa molts i molts anys, és un estigma sobre la població infantojuvenil, sobretot la població juvenil i l'adolescència, no? Fixeu-vos que, per exemple, parlem últimament dels anomenem la generació de vidre, no? O de cristall, com si fossin una generació, doncs això, que no aguanten res, etc. I això són estigmes sobre el jovent que, a més, no estan gens justificats, no? I que, en tot cas, si pensem que són de vidre, hauríem de preguntar-nos quin paper hem jugat també els adults en que siguin d'aquesta manera. Jo penso que la joventut en general sempre ha estat una mica estigmatitzada, però la salut mental, afortunadament, l'estigma va caient amb el temps.
Quin creus que és el principal problema actualment en relació a la salut mental dels joves?
Ui, doncs mira, d'això també en parlarem amb més extensió. Jo diria que estem en un moment en què els joves i els adolescents en particular estan sotmesos a moltes pressions, tant a nivell acadèmic, a nivell de que estem en una societat molt competitiva, on hi ha també una pressió estètica molt forta, hi ha una pressió de les xarxes socials cap a la felicitat i cap a l'èxit que no ajuda, hi ha unes dificultats conegudes per tothom d'accés a la vivenda, de progrés a nivell laboral, hi ha una situació de molta incertesa respecte del futur, fins i tot a nivell laboral, no? Hi ha molts joves avui dia que es pregunten què estudiar perquè no saben si d'aquí 10 anys la feina que triguin estarà substituïda per una intel·ligència artificial. I tots aquests condicionants fan que hi hagi molta més pressió. I alhora, per altra banda, també tenim un context comunitari i familiar que és poc contenidor d'aquestes angoixes. I aleshores, clar, si augmentem les pressions d'una banda i alhora tenim poca capacitat de contenir aquests malestars, doncs és el còctel perfecte per tenir problemes de salut mental que certament han augmentat en els darrers anys en infància, adolescència i joventut.
Diríem que actualment és un mal moment per ser adolescent?
No és un moment fàcil, no? I per això deia, no?, que quan parlem de la generació de cristall, és com si diguéssim, ostres, tu que ho tens tot, no?, i encara et queixes, quan en realitat hi ha moltes coses que els manquen, eh? Entre altres coses, la capacitat de contenció dels adults, que ha disminuït força al llarg dels anys, no? Aleshores, també estem en un món en què, diríem, som molt materialistes, tenim una societat molt materialista i confonem tenir-ho tot amb tenir de tot, no? I són dues coses molt ben diferents.
Quins són els factors de risc que poden perjudicar la salut mental dels nostres joves?
Bueno, aquí, clar, n'hi ha de molts tipus, no? Uh-huh. Hi ha factors que tenen a veure amb el propi organisme, d'alguna manera, però jo diria que si n'haguéssim de destacar un, serien els determinants socials, perquè a més està demostrat a través dels estudis que, per exemple, les persones que viuen en entorns socioculturals més desafavorits tenen el doble de risc de tenir un trastorn mental al llarg de la seva vida i desafortunadament en infància i adolescència això també és així. Per tant, un dels elements de risc principals seria, no tant, com se sol dir, el codi genètic, sinó el codi postal, no? És a dir, on hem nascut, quines són els elements socials, culturals, educatius que ens envolten.
I al final el factor de protecció seria l'inversa, no? Que al final és on vivim, no? També ens podria ajudar a prosperar i a desenvolupar-nos amb normalitat.
Exacte, i aquest és un plantejament molt important perquè perquè implica que les dificultats de salut mental no només han de ser tractades des d'un punt de vista sanitari, és a dir, portant els nois i les noies a un psicòleg o un psiquiatre o alguna cosa així, sinó sobretot vetllant perquè la comunitat en la qual creixen sigui una comunitat, diguem-ho així, salutogènica, no? És a dir, que generi espais de salut, no? La perspectiva comunitària de vegades s'entén com apropar a la ciutadania als equips de salut, no? Quan en realitat, des del meu punt de vista, la perspectiva comunitària hauria de ser crear les condicions perquè una comunitat sigui saludable.
Sí, perquè al final si treballem tan sols amb l'adolescent, no, normalment no hi ha aquest canvi que es pretén, no? O sigui, al final, si no es fa un treball comunitari, és molt difícil arribar a aquest canvi, si no estàs canviant l'ambient, vull dir.
Sí, a veure, amb algunes excepcions, probablement hi ha alguns trastorns que tinguin molt més a veure, no?, amb un aspecte personal, diguem-ho així, de l'adolescent, però la immensa majoria tenen amb més o major intensitat, més o menor intensitat, perdó, elements que tenen molt a veure amb el context familiar, social, educatiu, i, és clar, entendre que els adolescents, no, generen problemes, o sigui, dificultats per si sols d'una manera desvinculada de l'entorn, és el que ens fa dir bestieses com això que deia abans de la generació de cristall.
Què poden fer les famílies quan detecten algun comportament que no els acaba de quadrar, com és que has comentat abans, no? Més estrany o que no entra dins del que hauria de ser normal per a aquesta etapa en els seus fills?
Clar, jo en aquest punt diria, no? La primera és aquesta. La primera, calcular quant de temps fa que estem en aquesta situació, quin és el nivell d'interferència que té en el dia a dia d'aquell noi o noia, i després si es reprodueix en altres entorns. I, per tant, una de les primeres coses és consultar amb altres llocs, parlar amb amistats, no? Parlar amb l'escola o amb l'institut, veure una mica com es desenvolupen allà, si fa alguna activitat extraescolar, el futbol o no sé què, veure quin és el seu desenvolupament en altres àrees. I després, si veiem que això ens diríem és una preocupació que no s'acaba de resoldre o que sentim que no tenim eines per resoldre-la nosaltres mateixos, doncs naturalment és un moment bo per fer una primera consulta amb alguna persona que ens pugui ajudar a nivell públic, almenys a Catalunya, que és on jo estic, i entenc que les Illes no deu ser diferent, es vehicula sobretot a través del pediatre o del metge de capçalera, en funció de l'edat, i si no, també, clar, evidentment, sempre hi ha els recursos privats, no? Generalment, els metges de capçalera o pediatres, doncs, si observen alguna qüestió que sigui prou rellevant i nevi de salut mental, faran la derivació a l'especialista corresponent.
I és important la detecció precoç en aquests casos? O deim, bé, esperam un poc més?
No, clar, aquesta és una arma de doble tall, no? Perquè és veritat que la detecció precoç és important, no? En tots els trastorns mentals i en totes les edats, eh? És a dir, com més aviat detectem l'inici d'una dificultat, doncs en general és més senzill de resoldre-la, no? Però això no cal confondre-ho amb ser alarmistes, no? Aleshores, clar, el punt en què un deixa de ser alarmista o és massa previsor, doncs és una mica incert, no? És difícil de dir. Però aleshores jo diria, si una família sent que hi ha alguna situació que se sent superada, doncs no és un mal moment per fer una primera consulta amb algú i deixar-se orientar cap a alguna persona que pugui oferir algun recurs per resoldre-ho.
Sobre això de ser alarmista, precisament una pregunta és que, bé, quan arriba l'adolescència hi ha canvis en la relació que tenen els joves amb la família i, per tant, comencen a, no dic sempre, però hi ha de vegades on hi ha una tendència, no, actituds, diguem, una mica més fredes, un vincle una mica més distant, unes contestacions més monosil·làbiques, molt de temps igual tancat a una habitació. Això és normal o no és normal? Això ens ha de preocupar? Fins a quin punt hem de, doncs, estar pendents, no?, de ser alguna cosa més?
Sí, clar, aquest és un dels elements que fa més difícil, no?, la detecció de problemes en l'adolescència, perquè és veritat que moltes d'aquestes coses que, per exemple, surten en les guies clíniques que descriuen alguns tipus de trastorns, doncs a l'adolescència es poden donar d'una manera natural. Val? I aleshores és veritat que de vegades costa fer una distinció més fina del que és propi de l'adolescència i el que no, no? El que va una miqueta més enllà. És cert que aquí és complicat, però vaja, el que hem d'entendre és que l'adolescent està en un procés de diferenciació de la seva família i de creació de la seva identitat, i per fer-ho d'alguna manera de trencar amb els motlles que tenia fins aleshores. El pes de les seves relacions passa de la família sobretot cap al grup d'iguals, no? I aleshores sí, aquí es produeix aquest un cert distanciament. El que passa és que en general, quan les coses van raonablement bé, aquest distanciament es pot produir, però sempre queda un fil, no? Del qual t'hi va, o alguns moments en què es poden establir, pues això, segueixes tenint una relació adequada amb el teu fill o filla. Si això no ho tens, és que aleshores sí, ja comencem a patir una miqueta.
Sí, detectem, doncs, això, un problema, diguem, de salut mental prolongat, que, o sigui, un possible problema de salut mental, diguem que el nostre fill, doncs, presenta, doncs, això, actituds, no?, problemes que l'afecten, doncs, a diverses àrees de la vida, en un temps prolongat. Com el podem ajudar des de casa o intentar convèncer o intentar acompanyar, no?, en aquest professional de la salut? Una altra cosa que pot ser una mica complicada, imagino.
Sí, a veure, no sempre, perquè ara actualment també hi ha nois i noies que són ells mateixos els que et demanen de fer una consulta, però no sempre és així. Jo, clar, d'això també en parlarem a la xerrada, amb una miqueta més d'extensió, però jo, així per contestar d'una manera més ràpida, diria que en general les famílies tenim, els pares i mares, tenim una mica massa de tendència de que quan detectem un problema en els nostres fills, de seguida donem orientacions de què és el que haurien de fer o de deixar de fer, no? És a dir, intentem ja oferir solucions de seguida, no? Quan en realitat hem de seguir tot un procés que passa primer per entendre correctament quines són les dificultats que està plantejant el nostre fill o filla. I això no és tan senzill. I passa també per poder preguntar-li a ell i tenir la seva pròpia participació en la definició del problema. Després d'entendre el que li passa, és imprescindible que el noi o la noia se senti entès, i això no sempre passa. Val? És freqüent que nosaltres tenim la sensació d'haver entès quin és el problema del nostre fill i de seguida li oferim solucions, sense haver passat abans per tot un procés que consisteix en sintonitzar amb el malestar dels nostres fills, que ell se senti entès, donar temps també, que això és molt important, perquè l'altre pugui fer una expressió de tot el que li passa, i després aleshores sí que pot ser començar a ser apropiat buscar solucions, donar orientacions, donar consells, prohibir, manar, etcètera, etcètera. Però de vegades ens saltem tot aquest procés, no? I això és una mica el que explicarem també amb més extensió a la xerrada.
Abans parlaves, no?, de com estereotipem a l'adolescent o també el demonitzem d'alguna forma, no? I parlaves, doncs, de la generació de cristall, però hi ha un altre eslògan que ara mateix es fa servir molt, i és que els joves i els adolescents ara són poc intel·ligents, que són, que s'han tornat una mica... s'han innovilat per això de les xarxes socials, de les pantalles, i que no tenen capacitat de pensament, capacitat...
De criteri, no?
Efectivament, que no tenen criteri ara mateix. Tu, que tens relació amb ells, no sé si vols, doncs, aportar un altre punt de vista sobre aquesta frase.
Mira, jo et diria, just abans et preguntaves, no? Em deies, com és que els adolescents de vegades deixen de parlar amb nosaltres?
Sí.
Jo, si fos un adolescent i m'estiguessin dient que sóc burro, no? Doncs diria, mira, no tinc cap mena d'interès de parlar amb tu, així de clar. No, és una bestiesa total, no? Entre altres coses també perquè fixa't que a l'hora que diem, és que fixa't, no paren d'estar tota l'estona connectats amb l'ordinador, amb el mòbil, etc, Bé, i de qui depèn que estiguin tot el dia enganxats al mòbil? Doncs depèn de nosaltres. És a dir, jo, a la meva feina, ens trobem amb molt sovint famílies que venen a la consulta i et diuen és que el meu fill es passa tot el dia enganxat al mòbil. Dic, bé, doncs tens una ocasió per dir-li prou, no? És a dir, pretenem que un adolescent sigui com, per exemple, un nen petit que amb una bossa plena de xocolatines digui, mira, com que ja me n'he menjat una o dues, ja per avui en tinc prou, deixo les següents per demà. Això no passa. És a dir, passa només amb casos molt estranys. Per tant, diria, bueno, és això, no? És col·locar sempre en l'adolescència aquesta idea de que són fràgils, són uns bolígrafs, no pensen, etcètera. Em sembla molt injust.
Que al final estem exigint en els adolescents que es regulin quan molts d'adults no sabem o no saben regular-se. Vull dir, estem tenint unes exigències, unes expectatives cap a joves que, vull dir, al final les joves necessiten els límits i una estructura.
Totalment. I a part, un exemple, no? També no estaria malament
sobretot,
mirar quant de temps passes tu mateix com a pare davant del mòbil. També aquest és un punt important, segurament. També volia preguntar sobre l'adolescència a Formentera. Ana Sònia ja doncs, ha avançat una pregunta en aquest aspecte, amb el que suposa, no? Els canvis de centre i tal. Però també Formentera de vegades es manifesta doncs, com un lloc, diguem, petit, on com a persona et sents conegut, observat, també amb doncs, bé, opcions d'oci limitades. Al final no és el mateix que una ciutat on tens grans possibilitats de canviar de grup d'amics, diferents moviments urbans, diferents propostes culturals, que si cinema, que si exposicions, bé, per a tots els gustos. Aquí estem una miqueta més limitadets, estem una miqueta més entre nosaltres. No sé si això doncs, pot influir d'alguna manera en l'adolescència aquí, a la nostra illa.
No, que influeix seguríssim, que influeix. El que no sé dir-te és si influeix de manera positiva o negativa, perquè no, segurament ni, diríem, no és ni millor ni pitjor. El que passa és que sí que és cert que, per exemple, les persones que viuen en entorns més urbans doncs desitgen traslladar-se a entorns més rurals, més petits, no? I passa al revés, no? Que la gent que viu en entorns més rurals doncs, o en ciutats més petites o pobles petits sempre tenen les ganes d'anar a la gran ciutat a aprofitar les coses que tenen. És evident que l'entorn configura la forma de ser i la forma d'expressar l'adolescència, però diríem que no necessàriament hem de pensar que una cosa sigui millor que l'altre. Jo crec que cada espai té els seus pros i els seus contres.
Jo sé que he de dir que espais oberts que siguen supervisats sí que en tenim falta. Vull dir, al final que un jove pugui anar... tenim el casal, que fan activitats fantàstiques, però al final que un jove pugui anar a jugar... sí, tenim la plaça, però al final... no està supervisat, si no és pels pares, però vull dir, el poliesportiu està molt tancat moltes hores, és de l'institut, vull dir, tenim molts espais que es podrien aprofitar molt més i no els estem aprofitant.
Doncs, mira, darrera pregunta, com a professional de la salut, no sé si trobes diferències en la salut mental entre homes i dones en aquesta etapa de l'adolescència.
Sí, en general, sí, n'hi ha en tota la vida, n'hi ha de diferències i en l'adolescència no deixa de ser també un moment en què hi ha diferències. Jo et diria que bàsicament, per fer grans titulars, d'alguna manera, els nois solen tenir una expressió de la problemàtica molt més externalitzada, és a dir, a través de problemes de conducta, no? De coses visibles per la resta, no? I en canvi les noies solen ser més internalitzants, és a dir, presenten dificultats més que no són tan visibles a través de l'ull humà, no? Sinó que són més d'experiències interiors, de sentir-se més ansioses, més deprimides, etcètera. Això a grans trets. També, malauradament, encara les noies segueixen tenint una pressió estètica molt més gran que els nois. I això implica que encara avui dia, tot i que s'està equilibrant, encara hi ha molts més trastorns de la conducta alimentària en noies que no pas en nois. Tanmateix, això que us dic són grans, en fi, línies molt, molt genèriques, però en certa manera també s'està igualant. És a dir, hi ha coses que estan també, hi ha moltes noies que estan tenint actituds molt externalitzades, amb moltes dificultats de conducta, i també cada cop hi ha més nois que també generen, per exemple, dificultats de conducta alimentària.
De fet, és que això és una percepció totalment personal, però sí que a les xarxes socials, com a usuària, sí que veig que hi ha molt de contingut també, doncs, doncs més enfocat al cos de l'home, molt de gym, saps? Mantres tipus, has d'anar al gym, has de fer burpees, si no ets un fracassat. I això ja era un problema per nosaltres, que havíem d'estar, doncs, amb un pes determinat o amb unes corbes determinades, amb un nas determinat, i ara ens hem igualat, però hauria estat bé doncs, fer-ho al revés, no? No sé, Roger.
Sí, però fixa't, estem superpressionats per xarxes socials. Si tu haguessis de fer cas, tu o qualsevol persona, haguéssim de fer cas de tots els consells que es donen a xarxes socials per tenir una vida sana, diríem, i feliç i exitosa, és que acabes estressadíssim.
Totalment.
No? Tant, per dir, ostres, és que m'he d'alimentar d'aquesta manera, he de dormir tantes hores, he de fer tantes activitats, he d'anar al gimnàs, he d'anar a la biblioteca, he de, en fi, aprendre a cuinar, i tot això realment són pressions que no els hem de restar importància, perquè de debò que acaben generant aquesta idea de que si no sóc exitós i si no faig totes aquestes coses, aleshores no sóc ningú, no? I això és un pes molt pesant.
Doncs Roger Vallescà, psicòleg, divulgador i coordinador de l'àrea de salut mental, infantil i juvenil de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, i Sònia Mallans, tècnica del Consell Insular de Formentera. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista als dos i per haver-nos donat doncs, aquests inputs que podreu doncs, conèixer més profunditat a la xerrada del dijous. Recordeu, aquest dijous a la sala de plens a les 5 de la tarda. Xerrada, és només l'adolescència o cal preocupar-se? Acompanyament i detecció de senyals d'alerta de salut mental. Recordeu, reservar assistència 971-32-12-71, 971-32-12-71, i que hi ha servei d'acollida per a infants a partir de 3 anys que també s'ha de reservar. No és així, Sònia?
Sí, molt important, perquè al ser una xerrada potser més enfocada per adolescència, potser hi ha moltes persones que venen sense infants i si no, podríem prescindir de servei.
Hem de reservar. Doncs moltíssimes gràcies als dos, molta sort en aquesta xerrada de dijous.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
I mira, una cançó de Joaquina i es diu Los mejores años. Explica el seu sentiment de l'adolescència.
La verdad es que no es muy de lo mío. No me interesa besar un extraño. Le sostengo el pelo a una niña en el baño. ¿A quién engaño? No es tan divertido. ¿A quién le creo entre todo este ruido? No es todo el tiempo. Me siento más sola rodeada de gente. Y dije que tenía amigos, pero solo en dos confío. Y cada vez más al resto lo siento como conocido. Y en 6 meses todos se mudan de estado para estudiar negocios, ser abogados. Me parece absurdo, todo mi futuro depende de un día. Dicen que estos son los mejores años. Sobre honesta y un poco arbitraria, perfeccionista desde primaria. A veces pienso mucho en el futuro, solo quiero mirar hacia atrás con orgullo y no quiero enfrentar la realidad, que el amor no sea como en Sí. decirlo es tan raro, me parece absurdo. Todo mi futuro depende de un diploma universitario. Dicen que estos son los mejores años. No lo entiendo, pero juro que trato. Dicen que estos son los mejores años.